som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Groovy, baby, groovy! Ai!
Ai, m'agrada com fa.
Ai!
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 Com entra... Entra molt emocionada,
sí,
i
condi,
i dolor.
Mai!
És una passió molt mexicana. Saps? Sí? Que de... Ai, com piques el xile, cabron, saps?
Xile, cabron. Escolta'm, la Lolita, ja ho sabeu, ens explica històries extraordinàries. Jo tinc una mica de confusió, perquè dalt de tot posa Puig i Cadafalch... En la seva...
Home, que això és interro del guió. No, digues, digues.
En la seva vessant d'expoliador. Val, perfecte, això ho tenim clar. Jo ho tinc clar. Però llavors el text comença amb un altre nom. Lluc,
yeah.
Pladiurna.
Ja. Yeah.
Què fem?
Bueno, no sé per què ho he fet, això.
No passa res, eh? Qui és el Lluc Pladiurna?
El Lluc Pladiurna és un de... O sigui, sé per què ho he fet, però no sé per què ho he posat aquí.
Està bé, a mi m'agrada. No entenc res, però m'agrada.
No ho entens?
No, nah, sí.
No, no ho entens, tonto. No, el Lluc Pladiurna... Fuetes, com es diu el teu gos,
oi? Sí, senyor. Un gos salxitxa.
El Lluc Pladiurna és una de les persones que va comprar art del romànic i el va vendre a fora de Catalunya.
Ah.
Aleshores, per mi era important començar amb el Lluc Pladiurna, que per fer-los una idea havia posat que havia nascut el mateix any que la Virginia Woolf, que el James Joyce, o sigui, imagina't si fa anys, i el mateix any que va morir Darwin, que és, o sigui, sí, que és un any bèstia, diguéssim, el 1882. Aquest senyor feia subhastes als Estats Units amb art que s'havia endut del romànic, no? Aleshores, jo que ja et vaig dir que faria una cosa sobre l'art robat,
sí,
jo li dic l'art robat, i alguna gent fora de micro també, diguéssim, no? Perquè jo he anat a museus i és una novel·la que vull fer i tinc molta cosa escrita i tal, però m'interessa molt el que es va fer a Catalunya. O sigui, la idea que tenim a Catalunya de salvar l'art, no? Uh-huh. Perquè hi ha dos moments. Hi ha aquest, que està com caracteritzat per mi, la figura que el tal és el Pladiurna, i després n'hi ha un altre, que és a la Guerra Civil, quan arriben els nacionals a Catalunya, moltes de les famílies que havien comprat aquest art romànic el porten al Museu Nacional perquè el protegeixin de l'expoli franquista, no? Aleshores demanen ajuda al govern perquè el govern els ajudi. I el Museu Nacional van fer una cosa al·lucinant. En aquell moment no es deia Museu Nacional, es deia Museu d'Art de Catalunya. Van fer una cosa que a mi sempre m'ha semblat al·lucinant, que és que hi ha unes fotografies precioses de camioners i de gent i missatgers, el que avui seria missatgers, no?
Sí.
Que agafen, es posen guants, agafen una llibreta i un boli i comencen a catalogar l'art i el comencen a treure a saco, o sigui, ho treuen tot. I durant la guerra, una part van estar en un soterrani d'Olot i l'altra part va estar exposada a París. I així es va salvar molt de l'art patrimonial català, no? No només de l'art nacional. I aleshores, per mi, ho trobo molt al·lucinant que un art que jo considero, i ara em ficaré en sisena, i bueno, però que jo considero que en part és robat, tot i que em diuen, bueno, en aquella època no es deia robar, ni expoliar, es deia vendre, diguéssim, bueno, molt mal venut i que es van endur d'una manera molt injusta, des de la meva manera de veure-ho, després van necessitar que el govern els salvés, diguéssim, i els van salvar.
El començament és molt literari, deixa'm llegir, perquè és molt bo, sembla que en sàpigues d'escriure.
No,
t'ho juro, mira, diu...
No ho he fet jo. T'imagines que ara obres i és la Wikipedia exacta? No.
Ho ha fet Santi Vila, no?
Puc dir una cosa de Santi Vila? Em deixes explicar una cosa de Santi Vila?
Sí, segur, eh?
Segur. Mira, un Sant Jordi... Jo, Santi Vila... Mira, Santi, tu i jo no ens coneixem, però compartim Girona. Amb un Sant Jordi, quan el Santi Vila, no sé per què, el van fer conseller de Cultura, i dic no sé per què, perquè no és el seu tema, jo amb un Sant Jordi vaig coincidir amb ell i li vaig explicar tot això de l'ha robat, que una part va acabar a la col·lecció Muñoz Ramonet i tal, i no n'estava excessivament informat per ser conseller de Cultura. Mm-hmm. I aleshores, enmig d'aquell dinar, va passar una escena que jo sempre...
Segur que la vols explicar, eh?
La vull explicar, seguríssim, perquè, a més... trobo molt lleig el cafè de Santi Vila i vull explicar aquesta escena.
Endavant.
Estàvem amb una festa d'una d'una editorial i...
Treu-li la música, treu-li, que...
Estàvem en una festa. No, perquè vegis... Exacte.
Lucy Taquígrafos.
Querido juez Llarena, dos punts. No, no, pobre Santi Vila, tampoc. No,
no.
Però em va semblar molt curiós que un conseller de Cultura fes això. També és veritat que no era el càrrec que li
pertocava. Bueno, què va fer?
Bueno, un moment. Però fixa-t'hi, estàvem dinant per Sant Jordi i aleshores va venir un noi, bueno, estàvem prenent alguna cosa a la festa aquesta, i va venir un noi amb el que es diria faccions latinoamericanes, que és una frase que jo odio dir, però per resumir molt es diria faccions latinoamericanes, i ens va dir, i jo li vaig dir, em porta, sisplau, una cervesa, no sé. I ell li va dir, ¿me traes, por favor, una cerveza? Jo li vaig dir, per què li parles castellà, conseller de Cultura, en aquest noi? I em va dir, per educació. I jo em vaig girar, li vaig dir al noi, perdona, d'on ets? I em va dir, de Sarrià. És molt lleig, sí, és molt lleig el que va fer el Santi Vila. I és una cosa que jo insisteixo molt que no es faci. Que donis per fet que la gent que té trets estrangers, el Roger s'està aguantant el comentari i el riure, que la gent que té trets, que tu et consideres estrangers, que és una ignorància absoluta, no? Mm-hmm. Jo tinc cosins negres, asiàtics, no sé què, se'ls hi hagi de parlar en castellà per el que ell considera estrangeria. Com a ministre de Cultura?
Conselleria de Cultura.
Bueno, tot arribarà. Com a Conselleria de Cultura, totalment suspès. Hòstia, m'encanten els plans. Oh! M'encanten els plans. El nostre tècnic de so també li encanten els clars perquè està ballant.
Mira com balla. Va, Lluc Pladiurna, deia al principi, va néixer a Barcelona l'any 1882.
No t'ha semblat impressionant aquesta
escena,
no?
Sí, sí,
no?
Però ja no vull incidir més.
Vale.
Perquè tu vas venir...
Jo vaig venint.
Tu entres i surts.
Sí. Tu vius aquí?
Jo m'he de quedar.
Vale.
En Lluc Pladiurna amb el temps es va convertir en un home desconfiat. Massa possessions, potser, escrivia la Lolita. Potser la seva obsessió va ser viure en un museu. Avui he recordat no com un col·leccionista, sinó gairebé com un traficant, un lladre. Comences la història amb Lluc Pladiurna per explicar aquesta història d'un expoli o d'una venda d'art. Explica'ns una mica, aviam.
Bueno,
i què té a veure
Puig
i Cadafalch aquí, va?
Mira, jo no havia anat mai a Taüll, he de dir, vale? I recordo fa molts anys, i ara no ho faig per enllaçar-ho amb això del Santi Vila, però m'ha vingut al cap, perdona, Santi Vila, no és personal, és una anècdota, però recordo fa molts anys, quan començava una mica a créixer més l'independentisme, que un noi em va dir, no, un madrileño simpatiquíssim, em va dir, si a mi que queráis ser independientes me parece perfecto, a mí lo único que me sabe mal es no poder españolizar de San Vicente de Taüll. Jo, que vaig fer una frase al·lucinant, vaig dir, tu espanyolitzar el que quieras, per començar, i segunda, San Vicente de Taüll, jo no lo conozco, i me parece que es diu San Vicente de Taüll. Però, bueno, iré, no? I vaig entendre que volgués espanyolitzar San Vicente de Taüll, perquè és un dels llocs més fascinants, extraordinaris, bonics, acollidors, i amb sentit, diguéssim, que jo he vist al món. O sigui, és com... és molt, molt bonic. El que passa és que s'ho van endur tot. Bueno, no tot, perquè tenen molt, però és un lloc molt bonic, però buit. Vale?
I quan va començar això?
I aleshores, aquesta buidor l'omple la gent de la zona, que tant de bo alguns escoltin això, que encara avui troben a faltar a l'art que se'ls van emportar. Vale? Mm. Encara que tal. Això va començar... com es coneix més la història, va començar amb una expedició que va organitzar l'Institut d'Estudis Catalans, on un capellà, un fotògraf, un jurista, un arquitecte i un altre arquitecte, que era Puig Cadafalch, diguéssim, que ja havia fet la casa en Maller, del Passeig de Gràcia, la casa de les Punxes, la Diagonal, van anar a fer expedició històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí.
Que se seguia... En els diaris, bueno, a la revista d'ells, com si fos una crònica, perquè ho anaven explicant i tal, i era fascinant el que van fer. I això, però ho van fer perquè hi havia hagut una expedició prèvia que havia advertit a la Junta de Museus que les pintures, els mobles i les escultures de les esglésies romàniques del Pirineu estaven sent venudes i que era urgent catalogar-ho, i que el que encara quedava, van dir, no? o així ha passat a la història, salvar-ho i convertir-ho en patrimoni del poble català.
D'acord.
Vale? Aquesta altra expedició, l'havia fet un altre arquitecte i expedicionari, i em va fer un llibre de dibuixos. L'altre arquitecte era Domènec i Montaner,
sí,
que jo li tinc com una flaca, i tinc flaques així una mica estranyes, però li tinc una flaca, perquè dius, ara, per què?
Bueno,
perquè va fer un llibre molt maco de dibuixos de les coses que va veure, i va fer una cosa molt bonica amb aquest llibre, que són com uns gravats en blanc i negre, que va igualar a les peces d'art que trobava, que va veure així totalment estorat a les esglésies, amb la natura de la zona. Llavors, ell va fer aquest llibre, que és molt maco, i és un llibre que jo el vaig comprar amb un antiquari, no perquè fos molt antic, sinó perquè està descatalogat i només el queden els antiquaris.
Però aquesta no és l'expedició coneguda, sinó la de després.
Exacte.
La de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'Institut d'Estudis Catalans, que és l'expedició coneguda, van viatjar amb tren fins a la Vall d'Aran, i des d'allà, vale, van agafar burros,
sí,
bueno, mules, i van pujar a rodets per fer fotografies antigues, mapes, fulls assecants, llibretes, llapis de carbó i tal. I amb l'ajuda de les mules van pujar fins a les esglésies romàniques, que estaven sent espoliades per homes que venien de l'estranger i que també, en realitat, venien de més a la vora o de part de gent de més a la vora. En aquell moment es va dir, és que ens hem d'endur perquè s'ho estan enduent els estrangers. No, també s'ho estaven enduent gent com el Lluc Pladiurra.
Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor.
A la crònica que fa la gent de l'Institut d'Estudis Catalans i Puig i Cadafalc, se'n parla d'aquestes vendes o no?
No, es parla del que troben, diguéssim.
D'acord.
Quan ells... Hi ha dos llocs d'Europa on hi havia més concentració d'art romànic, no? Una zona està a Itàlia i l'altra zona és al nord, al Pirineu català. Aleshores, quan...
Però això què vol dir? Que venia gent com el Lluc Pladiurna i...
No, primer van venir, perdona, no, digues.
No, la gent que comprava, és a dir, s'arrencaven frescos de les parets de les esglésies,
els
hi compraven a la gent d'allà a la parròquia...
No, hi havia uns italians que havien inventat una tècnica, que es diu la tècnica de strapo, que el que fan és, amb una mena de sacs, ho enguixen, ho posen a les parets i, literalment, s'enduen el fresc, o sigui, el fresc passa, és al·lucinant.
D'acord, és com fresc, un blutac al revés,
és com
que enganxa
al revés.
I s'endú el fresc.
Entre blutac i blandiblup, te'n recordes el blandiblup?
Sí, home, tant.
Entre blutac i blandiblup. Enganxen, això és la meva mà fent,
sí,
vale? Enganxen aquesta mena de sac amb una barreja de guix i cal i tal, i ho deixen allà, absorbeixen les pintures, és molt difícil d'endur-se les pintures.
Sí, sí, clar.
Absorbeixen les pintures, llavors ho deixaven assecar, enrotllaven aquests sacs i els baixaven els lloms de les mules fins aquí. Vale?
El que passa que, clar, perquè aquesta gent es pogués endur això, hi havia gent que s'ho venia. És a dir, qui s'ho estava venent? L'església.
No, primer, van anar a buscar l'art gòtic i es van adonar que darrere de l'art gòtic
hi havia el romànic
amagat. Vale? Aleshores, col·leccionistes, vale, estrangers, es van començar a endur aquest art. I l'Institut d'Estudis Catalans va dir, abans que s'enduguin tot, que ens ho ensenyin a fer. Llavors van haver de contractar dos italians perquè ens ensenyessin la tècnica d'estrapo als catalans per poder endur-nos nosaltres aquestes pintures. Llavors, quan ja va començar això d'una manera més organitzada, que va ser després de l'expedició, perquè l'expedició primer es va anar a catalogar, no?
Sí.
Però s'ho estaven enduent molt ràpid i els comtes d'Urgell estan a Boston, per exemple, saps? A les tombes. I ho venien a fora i tal.
Però insisteixo, aquesta gent a qui li compraven? És a dir...
En principi a ningú, fins que es va catalogar. O sigui, en principi al capellà del poble.
Això t'anava a dir, clar, algú ha de rebre aquests diners.
Bueno, és que no els hi donaven diners. Aleshores, quan estava tot catalogat, per exemple, a Taüll, van anar i van dir... A vosaltres què us fa falta? I van dir, un molí per fer pa. Cuidau, un molí per fer pa. Taüll, que és un dels llocs d'aquells que diguis, si hi ha una entrada a la terra, una de les portes ha de ser Taüll, si es pot anar a dintre. Es van endur els frescos i els hi van donar un molí per fer pa. Vale? Que tu dius, hombre... És tractar-los amb una mica de menyspreu, no? Com si la gent, per més injustícia que haguessin patit en el nivell d'accés a la cultura, o sigui, la gent que comprava això havia tingut un accés a la cultura que no havia tingut la població de Taüll, això no vol dir que no s'estimin el seu art, que no el puguin interpretar amb criteris artístics no vol dir que no s'estimin el seu art. Però els hi van donar un molí, no? I aleshores van fer un molí que avui està sencer, és una casa molt petiteta que està entrenat avui a mà dreta, diguéssim, però ja no està en funcionament ni res, i es van endur aquestes pintures, i aquestes pintures, una part se les va quedar al Museu Nacional i una altra part es van vendre a col·leccionistes privats. Jo n'he vist moltes a cases privades de Barcelona, o sigui, ho dic, perquè ho he vist.
Uau.
Sí, ho he vist i encara hi ha molta gent que en té casa seva, eh? Això no tot està recuperat. O sigui, que quan fan això de, ostres, allò de Sixena i tal, jo diria, bueno, a Sant Gervasi n'hi ha, eh? O sigui, a Sixena és el que es veu, però a Sant Gervasi n'hi ha de romànic. Aleshores, aquí sí que van, quan ja es va començar, quan va estar catalogat i van decidir que s'havia de... Van decidir endur-se'l, no? Amb l'excusa, diguéssim, que probablement la Junta de Museus i el Folky Torres, que ho portava, ho feia de bona fe, jo crec, he llegit les cartes i tal, i crec que ho feien més de bona fe des d'aquí, diguéssim, per salvar-lo, no? Perquè ja no estava en les condicions climàtiques, ni de protecció, ni de tal... però bueno, en alguns casos jo crec que es podien haver allà potenciat les condicions. Fos com fos, la qüestió és que se'l van endur. I per endur-se'l van tenir permisos del bisbe de Lleida, no? El bisbe de Lleida, llavors, després d'aquest molí de tot això, va dir, no, això no es pot endur sense permís del bisbe. I el bisbe de Lleida va decidir...
Clar, no només per protegir l'art i donar-los unes bones condicions, sinó que també, d'aquesta manera, aturaves una mica la compra salvatge, no?, de la gent que anava bueno, i comprava el romànic.
Més o menys, perquè, per exemple, va haver-hi...
Vull dir, es va aconseguir aturar una mica això, l'expoli, com si diguéssim?
Bueno, es va aconseguir que l'expoli el fessin els catalans, bàsicament, saps? O sigui, es va aconseguir que, per exemple, a part de la gent que va enviar a la Junta de Museus, i hi ha llibres molt interessants sobre això, i sobretot hi ha catàlegs molt interessants sobre això. Hi ha una novel·la del Martí Gironell que es diu Strapo, que explica la tècnica i tal, però està més novel·lat, però jo com a novel·la és l'única que he trobat, però de catàlegs n'hi ha de molt bons i és molt interessant i tot això. I aleshores també va haver-hi gent de Barcelona, amb molts diners d'aquí, que el que feien és, com que sabien quan baixava una de les mules carregat amb els frescos que havien arrencat, doncs atracar-los, no? Enviaven traficants perquè els atraquessin. I atracaven.
En sèrio?
T'ho juro, atracaven els traficants quan ja ho havien fet, s'enduien i ho penjaven, que jo ho he vist. Ho he vist, sé quines parets estava, diguéssim, no? Tot això, a part de tot, he de dir que ho va fer el Puig i Cadafal, que jo aquí li poso la seva vessant d'expoliador, pobre home, perquè primer ho va veure Domènec i Montaner, vale? Però Puig i Cadafal, quan es va fer
l'expedició,
de qui no en podem parlar malament, perquè és un referent català i a part és un arquitecte absolutament extraordinari, però quan es va fer l'expedició va ser més ràpid per demanar un permís per anar-hi ell, vale? Perquè qui hauria d'haver-hi anat era Domènec i Montaner, però una mica la diferència és que Puig i Cadafal ho va pagar l'Institut d'Estudis Catalans
i Domènec i Montaner anava sol.
No, el grup d'excursionistes de Catalunya. Una mica més noi de muntanya.
D'acord, d'acord.
I el van enredar una mica, pobre home.
Bueno, ara es pot trobar alguna d'aquesta obra al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC.
Sí.
I després el que deies, amb col·leccions privades, dins i fora del país.
Sí.
I tu vas entrevistar l'última dona que recordava com s'havien endut les pintures?
Sí, no, aleshores jo sabia que hi havia una dona que recordava com s'havien endut les pintures perquè havia vist un documental quan la van entrevistar, i ella recordava, per exemple, els pantalons dels italians que anaven amb botins, no? Que lligats, com una espardenya, però botí, no? De com entrar i veure com s'enduien les pintures, que hi ha el mite, que jo no me l'he cregut mai, de que a la gent del poble els hi feien por i tal. La gent del poble té la mateixa sensibilitat artística que qualsevol de nosaltres, la gent del poble, vaja, més, perquè hem crescut amb això. Però quan vaig entrevistar aquesta dona malauradament estava molt anellada, i vaig parlar amb els seus fills, i un dels seus fills em va explicar una anècdota que espero de veritat que algú li digui, per favor, aviseu, ja avisaré perquè sàpiguen que ho he dit, perquè vaig dir un dia això ho diré a la ràdio, que ell va baixar el NAC un dia, els hi va costar molt, perquè els hi sap greu, no pensis que tal. I llavors va baixar al Museu Nacional a veure
les obres,
lo de Taüll. tot i que, t'he de dir, que ja sé que tenim pressa, però tot i que a Taüll ara ja han fet una instal·lació al·lucinant, que sí. Quan hi vas es posa en vídeo i veus com era i tal, i és molt maco, ho explica, no sé si ha d'anar igualment, però el fill d'aquesta última senyora que ho recordava va una mica contracor, un dia va baixar al Museu Nacional i quan va entrar i li van demanar que pagués entrada, es va indignar moltíssim i va dir, jo no pago, jo sóc de Taüll, això és nostre, no? I van cridar la directora, em sembla que era en aquella època i tal, i no va pagar, no? O sigui que...
Ole!
El tio va dir, hosti, és que m'ha costat molts anys baixar a veure-ho, el que la meva mare... O sigui, el que jo he crescut escoltant la meva mare, que es van endur de casa nostra... I li volia dir a algú que estava emprenyat i li va dir a la noia d'entrada i li va dir, si passa.
Gràcies, Lolita.
A vosaltres. Tinc una bèstia dintre meu que em malda i lluita per sortir.